Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'exèrcit dels Estats Units ha anunciat que el control de l'estret d'Hormuz, decretat per Donald Trump, començarà aquest dilluns a hora nostra, a les 4 de la tarda, hora nostra. El comandament central ha explicat que començaran bloquejant tots els vaixells que entrin o surtin de ports iranians o àrees costaneres i que permetran el trànsit lliure d'embarcacions que es dirigeixin o vinguin d'altres països del Golf Pèrsic. Donald Trump ha pres la decisió després del fracàs de les negociacions amb l'Iran d'aquest dissabte i ho ha explicat a la cadena Fox News.
Hi haurà un moment en què entraran i sortiran tots els vaixells i això no trigarà gaire a passar. Ara tot just estem acostant els vaixells. Tenim molts vaixells que estem acostant. Creiem que molts països també ens ajudaran amb això, però estem imposant un bloqueig total. No deixarem que l'Iran guanyi diners, venem petroli a la gent que li agrada i no a la gent que no li agrada.
Trump ha insistit que imposarà aranzels del 50% als països que subministrin armes a l'Iran i en aquesta amenaça hi ha inclòs la Xina. L'Iran ha respost assegurant que té l'estret d'Hormuz totalment sota el seu control i ha amenaçat els Estats Units amb una espiral de destrucció si fa passos en fals. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
A Hongria, el candidat opositor Péter Magyar guanya les eleccions i acaba amb 16 anys de govern d'extrema dreta de Viktor Orbán. El partit opositor tindrà una majoria de 2/3 parts que li permetrà de desfer el sistema liberal fet per l'actual primer ministre. La Unió Europea celebra la victòria de Magyar i el final del mandat de l'euroescèptic i aliat de Trump, Viktor Orbán.
Quart viatge a la Xina en 4 anys del president espanyol Pedro Sánchez, que és rebut com l'heroi que s'ha enfrontat a Donald Trump. Millorar el dèficit comercial amb Pequín és un dels reptes del dirigent de la Moncloa.
Rosalía torna a Barcelona amb 4 concerts aquesta setmana al Palau Sant Jordi. TMB ha reforçat el servei d'autobusos i el metro funcionarà fins a la mitjanit dilluns i dimecres, fins a les 2 de la matinada, divendres i dissabte, tota la nit.
Més del 70% del sòl agrícola de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha perdut en les últimes dècades. Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona conclou que la pressió urbanística i l'expansió dels boscos per l'abandonament dels terrenys fèrtils en són els motius principals. El Parlament votarà dimarts si eleva les multes per grafits als trens a 900.000 euros.
La llei està previst que entri en vigor al maig i proposa multes de fins a 18.000 euros per a les infraccions lleus, de fins a 90.000 per a les greus i de fins a 900.000 euros per a les molt greus. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat l'enduriment de les sancions així.
A través de la modificació de la llei ferroviària, endurir les sancions fins a 900.000 euros abans de l'estiu, el mes de maig, quedarà aprovat i podrem, per tant, aplicar aquest règim sancionador endurit i donar aquest missatge, s'ha acabat l'impunitat.
Segons dades de Renfe, l'any 2023, la neteja de trens va costar més d'11,5 milions d'euros, l'equivalent a 32.000 euros cada dia. En els últims dies han aparegut 2 trens nous de Trinca, un de Rodalies i l'altre de Ferrocarrils, completament pintats, cosa que impedeix que puguin començar a funcionar.
Esports. Aquest dilluns el Barça viatjarà cap a Madrid per jugar dimarts la tornada dels quarts de final de la Champions. Ho farà sense Marc Bernal, però amb Gerard Martín. La prèvia serà a la una, quan parlaran Hansi Flick i Lamine Yamal.
També en futbol. Aquest dilluns es tanca la jornada amb el Llevant Getafe a les 9 del vespre, jugats aquest diumenge. Osasuna 1, Betis 1, Mallorca 3, Rayo 0, Celta 0, Oviedo 3 i Atlètic Club 1, Villarreal 2.
Un diumenge en què el Sant Andreu no ha pogut aconseguir l'ascens a la primera federació després de perdre per 3-1 al camp del València.
A la Lliga ACB de bàsquet, còmode victòria victòria del Barça contra el Bilbao per 90-61, mentre el Manresa s'ha imposat al Joventut en el duel català 87-77. A la Lliga Femenina, l'Unigirona ha guanyat a la pròrroga per 90-95 a la pista de l'Encino.
I en tenis, aquest dilluns comença el Godó a Barcelona, en què participarà Carlos Alcaraz. El murcià s'estrenarà dimecres després de perdre aquest diumenge la final del Masters 1000 de Monte Carlo i el número 1 del món davant de Jannik Sinner.
Fins aquí les notícies.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, per fer preguntes o per donar respostes a altres qüestions que altres oients ens han demanat en alguna altra ocasió. Teniu la possibilitat de participar, com sempre, a través d'aquest telèfon del directe, o si ho preferiu i no us agrada tant, doncs trucar al telèfon del directe, podeu deixar un missatge o bé amb àudio, un missatge de WhatsApp o un missatge escrit al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. Per cert, aquesta setmana s'acaba ja el termini... No, aquesta setmana no, ja demà s'acaba el termini que vam donar, aquella crida que vam fer per celebrar la Setmana dels Contes Ignorants, perquè així l'Anna Maria Ricard tindrà, doncs, temps per poder triar i remenar entre tots els relats que hem rebut, que n'hem rebut uns quantets. Vull dir que a veure si podem satisfer absolutament tothom, no sé si serà possible. Farem els possibles, a veure si en trobem alguns que siguin més curts i, per tant, algun dia en puguem llegir més d'un, etc etc. Hi ha gent que n'ha enviat més d'un i llavors sí que haurem de fer tria, perquè no llegirem dos contes d'una mateixa persona i cap d'una altra. Vull dir que intentarem fer-ho el millor possible perquè tots els oients de la nit dels ignorants puguin saber i puguin gaudir dels relats que fan altres oients que també ens escolten i que han volgut participar en aquesta iniciativa. I parlant d'iniciatives, nosaltres en tenim una altra en paral·lel, a més aquesta de la crida dels relats de Sant Jordi. Vam fer aquella altra crida, si us en recordeu, que també tenim ja respostes i fet alguna tria, però ho torno a dir per si algú doncs, no ho ha sentit en altres programes. Estem preparant també coses especials per aquesta setmana de Sant Jordi, la setmana no la que comença ara, sinó la que ve, i estàvem demanant persones que es casin, que s'han casat, o que sàpiguen que algú del seu entorn es casarà un 23 d'abril. Històries diferents de persones que fa temps o d'aquí molt poc, o fa molt poc que es van casar, etc. Històries diferents sobre casaments i donar-se el sí en una cerimònia, per dir-se el sí, que t'estimo i sé que vull casar-me amb tu en un dia de Sant Jordi. Si voleu participar i voleu aportar la vostra experiència, doncs també podeu trucar al telèfon del directe, al 93207474, o deixar un missatge al WhatsApp, al 667-220-148, i dir, doncs mira, en el meu cas ens va passar això el dia de Sant Jordi, fa tant de temps que ens vam casar, etc etc, i nosaltres ho tindrem en compte per aquest moment especial que farem. De fet, això és pel dia de Sant Jordi, per això ho estem treballant amb una mica de temps. Va, que ens truca el 93207474, en Miquel, des de Sabadell. Bona nit, Miquel.
Hola, bona nit.
Com estàs, Miquel?
Mira, estava pensant en un dubte que tinc. Quin és el municipi amb habitatges de lloguer i de compra més econòmic i en principi que es pugui viure, clar, que hi hagi hospitals i que hi hagi feina?
El municipi més econòmic, tant de lloguer com de compra?
Sí, correcte.
I compra d'habitatge. Però vols dir un municipi que hi hagi una mica d'infraestructura, eh? Un hospital, una escola... Correcte. No un lloc allò apartat sense res.
Això mateix, sí.
D'acord. Doncs vinga, prenc nota, a veure qui ens respon al municipi on és més econòmic poder viure tant de lloguer com de compra i on hi hagi una mínima infraestructura i uns mínims serveis per poder viure el dia a dia. Perfecte, doncs sempre és nota, Miquel, moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Doncs mira, són preguntes que ens fan els oients i que les vostres respostes són bàsiques i imprescindibles per poder fer evolucionar el programa, perquè és que si no, jo no puc contestar. A vegades hi ha gent que em diu, oh, però tu com ho veus? No, si jo contesto no té gràcia. La gràcia del programa, com sabeu, és que a través vostre i a través de les vostres històries i moltes vegades a través de les vostres iniciatives, doncs ens doneu idees per convertir una pregunta en un tema o per convertir una reflexió que feu en una entrevista. I, per cert, ara que dic això, aquesta setmana, ara no voldria equivocar-me, aquesta setmana farem a finals de setmana, l'últim dia de la setmana, va ser a través d'un oient que va fer una pregunta sobre el tema de les al·lèrgies. Ja sabeu que a la primavera n'hi ha moltes més, que aquest any hi ha moltes més al·lèrgies, i vam decidir que aquesta setmana, demà us explicaré, o després us explicaré el nom, però que vingui un especialista, un al·lergòleg, perquè ens pugui explicar què passa aquest any, com podem tenir un comportament millor, les persones que tenen al·lèrgia, què passa quan no tens, però et passes el dia estornudant, doncs perquè el pol·len que hi ha per tot arreu et fa la vida impossible. I que si teniu consultes o voleu fer alguna pregunta específica, nosaltres l'incorporarem al guió del programa que estem fent de cara a divendres, de la nit de dijous a divendres, que és quan ens contestarà les preguntes que li fem nosaltres, i si voleu fer les vostres aportacions, doncs les afegirem en el guió. Va, dit això, el 93207474 ens truca en Magí Anguet des de Vilafranca del Penedès. Bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Bueno, sense entrar en cap detall, doncs bé.
Molt bé, així m'agrada. Sí. No entrem en detalls, va.
No. Bueno, volia fer una pregunta sobre això d'aquestes pintades dels trens que avui s'ha vist per la tele.
Sí,
no, dir,
sí.
Deixen els trens fets una merda. Bueno, els trens i les façanes i els contenidors i tot. I vull dir, llavors, doncs, bueno, he vist que doncs, ara s'ha de votar, no sé, demà em sembla, per posar unes multes a qui ho faci fins a 900.000 euros. Bueno, com si posessin 900 milions, és igual. Perquè els que ho fan, jo penso no n'hi ha cap que arrosseguin un duro. O sigui, no sé per què han de votar aquesta mena de llei. Oh, mira, posarem una multa de 900.000 euros. Que hi haurà algú que la pagui, aquesta multa?
Ja.
Bueno, no, clar, vull dir, ja. Seguríssim que no. Vull dir que políticament això doncs, es pot enfocar, suposo, d'una altra manera. Però llavors per això volia preguntar si a Moscou, el metro de Moscou i els trens també de Moscou, si porten aquestes pintades. La pregunta seria aquesta. Si a Rússia, a Moscou, doncs els metros estan pintats o no?
A veure, si algú ha anat a Moscou fa
no,
un temps enrere...
No, molta gent hi ha anat, jo no.
Ah, per això, per això. per això. Que segur que algú hi ha anat i ens ho pot verificar.
Pot ser.
Segur que sí, segur que sí. Que ens ho pot explicar. Doncs va, a veure què ens diuen.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Au, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Doncs mira, una altra pregunta al sac, a veure què ens contesten. Home, suposo que si algú ha anat a Moscou no serà fa poc, perquè ara mateix no estaria la situació com per anar a aquest país. Però vaja, tot és possible. A vegades la gent fa coses i va als llocs, vull dir que... Però si algú fa poc ha viatjat fins a Moscou, ha entrat al metro de Moscou, que això sí, jo no he estat mai, però diuen que és preciós, que les estacions i que tot és molt bonic, doncs a veure si pot fer aquesta resposta del Magí Anguet de, en comparació amb el que passa aquí, si en aquell país i en aquesta ciutat concretament doncs hi ha pintades els convois o els metros de Moscou. El 93-201-7474 per les vostres preguntes o respostes, o bé al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148, que si ho deixeu al WhatsApp del programa, heu de saber sempre que no ho escoltem al moment. És a dir, que el que ara, si esteu escoltant, perquè a vegades deixeu missatges i feu referència a coses que estem parlant, però nosaltres aquests missatges no els tornem a posar ni a escoltar fins l'endemà. Això que ho tingueu en compte. Vull dir que si voleu fer un comentari sobre el que estem dient, heu de trucar al directe. Si no, serà l'endemà. I ara ens truca al directe en Juanjo des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit, Juanjo.
Bona nit, Marta.
Com estàs?
Pues que el dimecres ja entro a Sant Pau per operar-me.
Home, això és una gran notícia, no?
Hombre, ja som des d'octubre, eh?
Per fi, per fi. Des d'octubre, Déu-n'hi-do.
Però és que ara tinc un problema.
Ai, què ha passat ara?
Que tinc que anar a 5 metges i, demà, i el dimarts, a les 12, tinc que anar a, aquí al cap de Sant Vicenç. Però a les 4 de la tarda tinc que estar en Sant Pau per ser dimarts, que entro a les 6 per operar-me el dimecres.
El dimecres, que has d'ingressar dimarts a la tarda, no?
Ah, això mateix.
Sí.
Pues ja estic mica respirat, però és que tinc ara... el dia 22 d'aquest mes també tinc oncoloscòpia a Sant Gedeu de Manresa. Després el vaig estar fa 12 dies, no, més, 16, 18 dies, vaig estar a Sant Gedeu i el metge aquell de Sant Gedeu, a urgències, em va posar que tenia que anar al cap per dos metges més que em tenia que posar...
Mare meva! I com no ho podràs fer tot, no?
No, és que ja no puc partir.
No ho pots partir.
Primer vaig a Sant Joan a Sant Pau, que és el principal.
Exacte. Hem de prioritzar, Juanjo. La prioritat és l'operació, no? Doncs és el primer que has de fer.
Clar, sí, clar,
sí.
Clar, clar.
Sí, sí.
I a més, vaig tenir una carta d'aquí de la Fundació Puigverd que truqués urgentment, que saben no sé què, no sé quantos. Saps per què?
Per què?
Perquè jo vaig el dia 23 de l'1 d'aquest any allà, i em van dir que si entrava a Sant Pau, aniria, després de Sant Pau aniria amb ells. I ara resulta que m'han donat una carta aquesta, que he dit abans, que la carta posa que truqués urgentment per dir-me que el dia 19 del 2 del 27 la segona visita a la Fundació. Pel 27, eh?
De l'any 27?
De l'any 27.
Mare meva.
Vull dir que ja estic... Fum
pels queixals, sí.
Per darrere com una moto, pel tub d'escap.
No, doncs no. Calma, perquè ara ha d'entrar quiròfan i per entrar quiròfan ha d'estar calmat. Juanjo, has d'estar tranquil. O sigui que...
Exactament.
El primer és el primer.
Dient de tot, que quan surti de l'hospital i estic bé, ja vos trucaré.
Vinga, doncs. Doncs, Juanjo, et desitjo la millor recuperació i que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu-siau. Bona nit. 1:18. Avui és el primer dia de la setmana, no? És un dia en què es comencen les coses.
Jo el camió és la meva vida, és la meva passió. Jo el camió li parlo moltes vegades. Jo amb el camió li dic la bèstia. La bèstia està contenta, vinga la bèstia té ganes d'arrencar. I em diu, va, traginer, vinga, va. Jo li parlo, el camió, sí, sí. És que són moltes hores i molts quilòmetres que fem junts, no? I a vegades que estic a casa, ma mare ja m'ho diu, tens ganes de marxar, no? Des d'aquí vull donar una abraçada a la meva mare, que segurament està escoltant. Tona, t'estimo. La meva mare és una oient de la nit dels ignorants cada nit.
La nit dels ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem. Amb Marta Romagosa. Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change?
Quina és la darrera vegada que heu anat i heu entrat físicament a una botiga de fotografia, de les que fan còpies de fotos, tenen aparells de marques conegudes, us recomanen quina és la millor opció, si heu de fer un regal que tingui a veure amb el món de la fotografia? En un moment en què el format digital ha passat per sobre del format paper i quan la gent fa més fotografies que mai, però probablement totes les tenen al núvol i no en àlbums que queden a les prestatgeries, hem trobat una dona valenta, emprenedora i amb ganes de voler continuar donant servei al seu barri. La Maya Casaubon Leonardo és una jove de 24 anys que treballava en una botiga de Barcelona, a la Fugival Més, al costat de l'estació dels ferrocarrils del Putxet, i ha treballat durant 4 anys i mig fins que el seu propietari va decidir que tocava jubilar-se. I la Maya va pensar, aquesta és la meva, i va fer l'impossible fins a aconseguir ser-ne ella la propietària. Maya Casaubon, bona nit, benvinguda.
Bona nit, moltes gràcies.
Primer de tot, enhorabona per haver aconseguit a la teva edat ser la propietària d'un negoci. A veure, explica'ns quin és el camí de la Maya treballadora d'aquesta botiga de barri a la Maya propietària de la botiga.
Doncs mira, la veritat que això va començar sent una feina que jo pensava que seria algo temporal i a poc a poc doncs, vaig anar descobrint que era algo pues, que m'agradava molt, una feina que realment disfrutava, i fa uns mesos el que era el propietari em va dir que, doncs, que es jubilava. I allà jo vaig veure una oportunitat, perquè al final és una botiga que porta 35 anys oberta, que té pues, uns clients i que és un ofici que realment disfruto. I
que suposo sí. Que tu comences treballant en aquesta botiga quan ets molt joveneta, com tanta d'altra gent jove que mentre estudia vol fer una feina per poder tenir els seus diners, no? I que tu t'atrau més poder cobrar cada mes alguna cosa que no pas que vulguis dedicar-te a la fotografia, fins que te n'adones que realment allò que has triat doncs t'està agradant més del que tu et podies pensar en un principi, no?
Exacte, totalment. I sí, realment no he estudiat res relacionat amb fotografia, però aquests 4 anys i mig pues, ha sigut com si fes un curs,
un màster, no? Clar.
Exacte, sí, sí, en el que he après moltíssimes coses i segueixo aprenent, i la meva intenció és seguir formant-me per donar doncs, el millor servei possible cada cop més.
Ha estat un procés complicat? Has necessitat molt assessorament? Clar, perquè de cop i volta convertir-te en propietària tan jove no serà una cosa ni que li passi a tots els joves ni que sigui fàcil de fer, no? Suposo.
Sí, doncs la veritat és que ha sigut un procés molt intens. Més que complicat, diria moltes coses, molts aprenentatges, moltes coses noves que jo no esperava, perquè a més va ser una mica com si fos d'un dia per l'altre. Jo no ho tenia en ment. Va ser un dia una conversa amb el propietari que em va dir això i jo vaig dir o ara o mai. I sí, sí, gràcies a la gestora, a gent que m'ha assessorat, ha sigut pues, una miqueta més fàcil i a dia d'avui segueixo aprenent. Òbviament, al final només porto 3 mesos, però al final és part del procés, sí, sí.
Clar. Escolta'm, el teu entorn més immediat, de família o d'amics i tal, quan tu vas dir que em quedo a la botiga i que sóc la propietària, què et van dir? T'has tornat boja, molt bé, endavant, pensa tot dues vegades, què et van dir?
Doncs mira, la majoria em van dir que endavant, que era una oportunitat, i que per molt que semblés complicat o que tingués pors, perquè òbviament la por és algo que està inevitablement, que millor fer-ho amb por que no fer-ho.
Clar, que quedar-te amb les ganes, no? De dir...
Exacte,
que
sí, sí.
Ho hauria d'intentar i no ho vaig intentar. I tu t'hi has tirat de cap.
Mira, si surt malament i m'equivoco, doncs és un aprenentatge i això és amb el que m'haig de quedar.
Dius que tot va ser molt, molt ràpid, no? Perquè ella et va dir, mira que em jubilo, però tu, que ja feia aquests 4 anys i mig que estaves treballant en aquesta botiga, quan et comences a adonar que aquesta feina realment t'agrada? Que no és allò de només per cobrar un sou a final de mes, sinó que realment t'agrada el tracte amb la gent, t'agrada el tema de la fotografia, t'agrada assessorar persones... Te n'adones de seguida o no?
No, realment el primer any i mig, 2 anys, és això, m'ho prenc com una feina temporal, de fet estic tota l'estona pensant, bueno, el mes que ve marxo, a mi pues, que m'agrada molt viatjar, no, si no ho esperava va ser realment fa uns mesos, bueno, fa ja un parell d'anys que jo vaig dir, ostres, m'agrada molt aquesta feina, m'agrada molt com connectes amb la gent a través de la fotografia, perquè al final la fotografia té això, la gent et porta els seus records i et porta la seva vida i les seves històries, que és el que a mi realment m'ha captat, no? O sigui, al final a través de la fotografia connectes amb les persones, que és el que més jo disfruto, a part de la part artística i més creativa, que també...
Que també. Clar, la gent, sí. Tu dius que és una botiga que té 35 anys, per tant, molta de la gent que deu venir ara, tu ja la coneixes de fa temps, i quan saben que ara ets tu la propietària, què et diuen els clients, diguéssim? No, ja no l'entorn familiar o d'amics, sinó els clients del barri.
Doncs els clients estan supercontents. Al final, durant aquests anys, clients que s'han acabat convertint en amics i gent, que diries, gent gran, que podrien ser els meus avis, que des de que saben doncs, que me l'he quedat, venen cada dia, porten els seus amics i estan molt il·lusionats i contents per mi, la veritat. Sí, sí.
Aquesta és una botiga que dèiem que té, ja té història i suposo que deu tenir tots aquests clients que són habituals, perquè... tots els que venen són veïns, diguéssim, del barri o també de tant en tant passa algun turista que es perd per allà i que necessita algun servei?
Sí que trobem alguns turistes, però al ser barri i no estar ubicada a un lloc com molt turístic o de pas, normalment sol ser gent de barri o gent de Barcelona. I sí que els primers anys que vaig estar, sobretot era gent més gran, però els últims 2 anys hi ha hagut com... O sigui, un creixement de gent jove que vol tornar una mica a la fotografia en paper, a reconnectar amb els records d'una altra manera, perquè això estan cansats de tenir-ho tot al mòbil i al final perdre tots aquests records.
Ah, sí? O sigui, tu creus que estem tornant a fer àlbums?
Sí, sí, sí.
Home,
bastant.
Això és un...
De fet,
ah, sí?
Sí, fa un parell, 2, 3, 4 anys... s'ha tornat a ficar bastant de moda tot el que és la fotografia analògica i a partir d'aquí la gent jove ha començat a venir més, a imprimir fotos, a fer àlbums, a interessar-se més per la fotografia. La veritat que ho hem notat molt. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, perquè, clar, al final, si ho tens tot en format digital i un dia tot allò se'n va en orris i peta, et quedes...
Exacte.
Això li ha passat a molta gent. Et quedes sense res.
A mi m'ha passat. A mi, mira,
tu t'ha passat?
Fa 3 anys em van robar el mòbil i vaig perdre 30.000 fotos.
Què dius, ara?
Sí, 30.000 fotos...
Que no les tenies enlloc més...
No, el naixement de la meva germana, vaig perdre els primers 3 anys i va ser el moment que vaig dir fins aquí, i des d'aquell moment faig àlbums de tot, de les coses més importants, perquè està clar que no podem imprimir totes les fotos que fem, però crec que és molt important i la gent jove s'està adonant d'això, eh?
Doncs és una bona notícia, eh? Perquè jo que sóc, encara que faig àlbums, penso, ja no en fa ningú més, que després els has de posar a casa i llavors no tens espai. Aquesta és una altra cosa, no? Perquè si fas àlbums físics... Clar, després necessites guardar-los, però és que els àlbums... Vaja, jo no sé, però jo me'ls miro de tant en tant.
Total. I mira, jo una de les converses que tinc amb molta gent, que em diuen, si hagués de salvar una cosa de casa, serien els àlbums i els records. Perquè al final és el que més importa. O sigui, els records d'una vida, al final les coses materials queden...
Amb un segon terme, totalment, no?
Exacte.
Escolta'm, sí, sí. Clar, tu ets jove, tens 24 anys, no sé si també estàs fent paral·lelament aquesta feina i ara ser propietari d'una botiga de fotografia, estàs estudiant.
Sí, estic estudiant. De fet, vaig començar al setembre un grau, un grau de digital business, que la veritat que m'està agradant molt. I clar, un dels dilemes era, ara que tinc aquest negoci, deixo la carrera o com ho faig? Però al final crec que estudiar sempre t'aportarà coses positives i aquesta carrera, en concret, encara que no tingui res a veure amb la fotografia o amb alguna cosa més artístic, al final em dona una visió molt més ampla de com puc portar i com puc fer créixer i com puc millorar el negoci. O sigui que, com puc, em gestiono, els matins estic a la universitat, en quan surto vaig directe a la botiga, però al final, amb il·lusió, és fàcil.
S'arriba. I amb il·lusió, sí. Amb il·lusió i joventut s'arriba a tot arreu, no?
Sí.
Escolta'm, abans parlaves d'aquest canvi de tendència, no?, de gent jove que s'ha donat i que fa àlbums. Tu ara, a partir d'ara, que la botiga ja és teva, has pensat de donar algun altre servei al client? No sé si, a part de venir la gent a fer àlbums i a revelar fotografies o a imprimir, ara diem-li imprimir fotografies, no sé si, per cert, ara faig un parèntesi, encara hi ha gent que té aparells analògics i ve a revelar el carret físicament com es feia abans o no?
Cada dia.
Cada dia?
Cada dia agafem 5, 6, fins a 10 càmeres, rodets analògics per revelar. És el que et deia, s'ha ficat molt de moda, sobretot en la gent jove. Gent jove que no ho coneixia, com jo, per exemple.
Clar.
I clar, és un altre tipus de fotografia. Nosaltres que estem acostumats a disparar 30 fotos en un segon, al final sí. el rodet i la fotografia analògica té aquesta altra part de pensar-te la foto, d'haver d'esperar, bueno, i un acabat completament diferent. O sigui que sí, a part d'això, també recuperem tot el que són pel·lícules antigues com Super 8 o VHS, que ara mateix ni s'escolta, però sí, clar, records que estan
molta
oblidats.
Gent, clar, la té a casa, ja no la pots veure perquè no tens aparell i tu pots fer la conversió, diguéssim, no?
Sí, exacte, també ho fem, sí.
Molt bé. Què és el que demana més la gent ara? Això que em deies o hi ha alguna altra cosa que dius? No, doncs sí. Mira, em demanen, no sé, targetes amb fotografies per un aniversari o...
Doncs mira, que et diria que més surt és, per una banda, tot el tema analògic, després algunes càmeres digitals, que també s'han ficat molt de moda entre la gent jove, i també tenim algunes. I ara... aquest dia s'està ficant molt, molt de moda fer àlbums. I per això ara jo estic... perquè fins ara no hem tingut pàgina web, estic creant una, perquè la idea és, a part de mantenir la botiga física, al final penso que avui en dia s'ha de, en part, digitalitzar el negoci per adaptar-te. Aleshores, la idea és tenir una pàgina web on la gent pugui crear els seus àlbums des d'allà, físics, que després arribin a casa, però també per arribar a més gent. Així que diria que sí, la fotografia analògica, els àlbums, i després tenim les fotos de carnet, que és algo que tothom necessita, unes fotos de carnet.
Clar, en algun moment de la vida, sí senyora.
Sí, exacte.
Escolta'm, amb totes aquestes, tots aquests carrets que reveleu i tota la gent que porta les seves fotos, per la teva experiència, tu creus que la gent fem bones fotografies o encara hi ha allò que quan surt el carret revelat hi ha fotos que no tenen ni cap ni peus, tallades als caps de la gent, que estan allò malament, que dius, com has fet aquesta foto? Perquè, clar, acostumats a això que deies, a tirar 10 fotos en un segon o 20 fotos en un segon, el dia que n'has de fer una de bona amb un aparell analògic, no sé si tens la mateixa paciència.
Totalment. Hi ha de tot. Hi ha carrets que surten tots, no? Sempre hi ha alguna foto, però... o la gent que es dedica a això, o fotos molt maques i molt interessants, però la majoria sempre, doncs, al final, és això, gent jove, que no sap, que està aprenent, i que a vegades, de fet, em pregunten molt, ai, per què només m'han sortit 20 fotos si el rodet era de... I jo vaig explicar, doncs mira, és que... Clar, això no és com la fotografia digital, funciona d'una altra manera, però sí, això és inevitable.
Sí, moltes fotos que no surten. Escolta'm... Sí. A més, poder tenir una botiga que continuï en un barri, o sigui, l'estació del Putxet, això també contribueix a donar una mica de teixit comercial en un barri, perquè cada vegada més, tu saps millor que ningú, que tanquen botigues tradicionals de tota la vida i apareixen botigues de bubble tea, de pastissos de formatge...
Totalment.
De no sé quantes coses. Suposo que al barri que es pugui mantenir una botiga que fa molts anys que existeix i doncs també és una part molt important, no?
Totalment. Al final crec que el fet de que sigui fotografia fa que... Està clar que molta gent compra de forma online, però no és com si, com si vols comprar roba o vols comprar... Al final és alguna més personal i molta gent i molts clients que parlem amb ells i em diuen, no, jo és que prefereixo venir aquí, encara que potser hagi de pagar una mica més o hagi de desplaçar-me o... perquè al final el servei, el tu a tu, és una cosa que la gent valora i que és una conversa que també tenim sovint, que molta gent cada cop intenta fer una mica més de barri i bueno, suportar doncs, al petit comerç.
Clar, clar, clar. I suposo que la gent ve aquí i si vol revelar, jo què sé, no, fer un àlbum sobre les vacances d'estiu, al final, clar, t'acaba explicant les vacances, t'acaba explicant l'anècdota d'aquell dia i tu acabes sent partícip de la vida d'aquella persona, també, no? Que és una mica el que deies que és el que et va enganxar més d'aquesta feina, no?
Sí, de fet, és el que més disfruto, escoltar les històries de les persones o que em porten fotos a la seva mare fa 80 anys o d'aquest viatge que han fet en família o... I és això, al final és connectar amb la gent. És que estem parlant d'una cosa molt sensible, que és... els records de les persones.
Ja sé que tu m'has explicat aquesta experiència del que et va passar, per tant, quina recomanació ens fas per tenir una bona salut de records fotogràfics i que un dia no ens quedem sense res com et va passar a tu? O sigui, què apostes per tenir una memòria externa, per fer de tant en tant àlbums de les coses importants? Què ens diries?
Sí, per una banda, crec que és important, que és el que tinc jo ara, i és que... tenir, guardar el núvol, no? Pues jo tinc dos núvols, diguem-ne. O sigui, guardo les fotos de forma digital en dos llocs diferents. També està bé, hi ha molta gent que guarda doncs, una memòria externa i, a part d'això, crec que és important que els records, per almenys més importants, tenir-los de forma física perquè ens assegurem, o per tant, o per almenys no és tan difícil perdre'ls.
Clar. Que sempre tens l'àlbum, que l'has de guardar, però com a mínim tens allò, no? Si et peta la resta, et peta el núvol,
exacte,
tu tens l'àlbum fet i com a mínim no en perdràs 30.000, potser en perdràs unes quantes, però potser no totes, perquè les altres les tindràs.
I bueno, sense parlar que al final una foto en paper no té res a veure que una foto al mòbil, que és una altra conversa que tenim molt sovint, que és que al final fem tantes fotos al mòbil que la gent no les veu o es perden. Perquè, clar, tens 30.000 fotos al mòbil... quan et fiques realment, o sigui, una pantalla petita, no és el mateix que tenir-ho a un àlbum o que tenir emmarcat a casa...
No, i que no és el mateix la sensació de seure en un sofà o en una taula amb una altra persona i obrir un àlbum i recordar aquell dia, en aquell lloc, aquí va passar això, aquí... Te'n recordes aquell moment que haver-hi unes quantes persones davant de l'ordinador i tu anar passant les fotos davant d'una pantalla. No els comentaris, jo crec que no són ni els mateixos, no? Potser.
Clar, de fet, un dels meus propòsits amb aquest projecte és una frase que dic, que és que no deixis que les xarxes socials siguin el teu únic arxiu.
Clar.
Perquè al final això, algun dia, no sabem què passarà, però...
Sí, sí.
Saps?
Tota la raó.
Crec que és important, sí.
Doncs volíem compartir aquesta història de la Maia fent-se càrrec d'una botiga del carrer Balmes, de Fuji Balmes, que se l'ha quedat ella amb 24 anys i que s'ha enamorat de la fotografia i de les històries que li explica la gent que va a fer els seus àlbums. Maia, molta sort, moltes felicitats i gràcies per compartir la teva història a la nit dels ignorants avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bona nit.
Adéu.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. Love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensar, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons. Ah, no passa res. No passa res. Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A punt d'arribar a 3:15 de la matinada, a la nit dels ignorants, obrim a aquesta hora el capítol de preguntes contestades. Shine bright like a diamond.
Shine bright like a diamond.
Va, que ens endinsarem al món de la joieria per parlar dels brillants, perquè nits enrere la Mercè des de Barcelona ens feia aquesta pregunta.
M'estic trobant que els brillants de diferents preus i tot em diuen que hi ha uns altres brillants fets de laboratori, no parlo de zirconites ni... No, que són uns brillants que els fan al laboratori, que la fórmula és la mateixa, el carbono puro cristalizado de tota la vida, però en lloc de treure'ls de les mines, els fan en el laboratori.
En un laboratori.
I que n'hi diuen sintètics, però no són sintètics, que són idèntics. El preu està molt més bé de preu. L'únic avantatge que jo hi veig és que no s'han d'extreure de les mines. I llavors també és una cosa, primera, que es fa molt més popular, molt més a l'abast de tothom, i poder no hi ha d'haver ningú en una mina allà buscant el mineral.
Sí.
Llavors volia saber si algú sabia alguna cosa. Ah, també m'han dit diferents joieries. Sí, sí, és que no ho distingeix ningú. Fins i tot ni els joiers. Es veu que s'ha de mirar amb microscopi per buscar-ho bé.
Doncs la resposta és d'Àlex Riu, que és gemmòleg, especialista justament en diamants. És cofundador de la primera empresa a Espanya de diamants de laboratori i va ser president del Col·legi de Joiers, Orfebres i Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya els últims 8 anys.
Bé, potser primer clarificar dos termes, diamant i brillant. Diamant, el diamant és un mineral i brillant és una de les moltes formes o talles que se li donen a la gema reina de la joieria. El diamant és un mineral exclusivament format per carboni que cristal·litza sota condicions extremes de pressió i temperatura. El diamant de laboratori creix en les mateixes condicions de la natura, de forma controlada, amb equips d'ultimíssima tecnologia. Per tant, el resultat és el mateix de la natura. Física, química i òpticament són idèntics. I no hi ha forma ni sota lupa ni sota microscopi per identificar-lo. Fan falta equips molt específics per separar-los. Fent una analogia seria com tenir aigua d'un glaciar, aigua congelada d'un glaciar i aigua congelada de la nostra nevera. L'única diferència, la matèria és la mateixa, és aigua congelada, l'única diferència és que la velocitat de creixement, però és aigua congelada i els diamants de laboratori són idèntics als naturals. Val a dir que diamant de laboratori no només s'utilitza en joieria, sinó que té moltíssimes aplicacions tecnològiques. En què es basa el seu èxit? Doncs, primer, no té mineria associada, és un producte altament tecnològic i són molt més assequibles. Per tant, el que ha fet que el mercat de la joieria s'expandeixi, per què? Perquè el consumidor disposa d'una opció més en el mercat i amb el mateix pressupost doncs, té un diamant més gran i de moltíssima més qualitat.
Doncs aquesta és la resposta. Moltíssimes gràcies, Àlex Riu, gemmòleg, especialista en diamants.
La nit dels ignorants. programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa.
Va, que tenim ganes d'explicar-vos també una altra iniciativa, que aquesta és de tot 3CAT, i nosaltres aquí a la Nit dels Ignorants encara no ho hem explicat. Per tant, abans de conèixer a qui dediquem els contes aquesta setmana, us explico que l'Anella Olímpica de Montjuïc a Barcelona acollirà el cap de setmana del 30 i el 31 de maig un gran esdeveniment que és obert a tothom, per viure tot l'univers, diguéssim, de TV3 i Catalunya Ràdio, tot l'univers 3CAT. Hi haurà 5 escenaris que ompliran més de 25.000 metres quadrats, amb programes, amb espectacles en directe, de ràdio, amb podcast, amb activitats per tots els públics. De fet, hi ha un univers infantil amb totes les cares conegudes del Super 3, però que tot plegat va molt més enllà del que havia estat, potser algú us ho recordeu, la Festa dels Súpers. 3CAT en viu és una proposta per connectar amb seguidors i amb fans de totes les edats dels programes més consolidats. Hi hauran dos punts culminants al cap de setmana que es faran al Palau Sant Jordi. D'una banda, l'espectacle del Foraster dissabte amb representants de 120 pobles, per on ha passat Quim Masferrer, i de l'altre el concert d'Eufòria diumenge. Aquests dos sí que són amb entrades que s'han de pagar, diguéssim. La resta de compra. La resta de tot el que us anirem explicant els pròxims dies sí que són amb entrades gratuïtes per l'espai de la plaça 3CAT.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Va, que després de tants dies, de tenir la rodoreda del cor, Anna Maria Ricart, bona nit.
Bona nit.
Ara canviem. Ja hem deixat lluny la rodoreda, sempre la portarem a dins, però ara ens obres nous horitzons. I per aquesta setmana em dius que ens portes un nou recull de contes eròtics.
Sí, sí.
Ai, a veure.
És un llibre de la col·lecció Idilis, d'edicions de l'Ela Geminada, una col·lecció dedicada a llibres sobre gènere eròtic en català, perquè tota literatura, i la catalana també, ha de comptar amb llibres de tots els gèneres, l'eròtic també.
Clar.
I aleshores que llegim el conte no hi ha roba estesa, que és una expressió que a mi m'agrada
sí,
molt.
Sí, aquestes hores no hi ha roba estesa,
exacte.
No?
Exacte. El recull de relats que porto avui es diu Lluenta, i la seva autora és la Marta R. Gustems. Ella és il·lustradora, escriptora i pintora. Ho dic en aquest ordre perquè en el seu compte de X, antic Twitter, és així com es defineix ella. La Marta R. Gustems ha publicat abans un poemari i un parell de novel·les i ara s'estrena amb això dels relats.
Ah, molt bé.
I potser perquè és il·lustradora i pintora, els seus contes tenen una qualitat pictòrica. Constantment veiem, però no del tot clar, hi ha foscor, ombra, hi ha llum, hi ha siluetes retallades, o potser només veiem una mà o la descripció d'una fotografia. Hi ha contes molt realistes, n'hi ha d'altres amb un fort component oníric. En aquests relats, Marta, hi ha desig, hi ha sexe, erotisme, fantasia, però també hi ha por, foscor i crueltat. I ens parla, sobretot, de la complexitat de les relacions. Són 22 contes molt diversos que amaguen una curiositat. Tots els relats acaben amb una paraula o una expressió que és el títol del conte següent.
Ah, tal com acaba, comença l'altre.
Exacte.
Molt bé. I com es titula el conte que ens portes per començar la setmana?
Com que l'autora és il·lustradora, en llegiré un que té el dibuix com a centre. Ja veureu de quina manera. Es diu Es dibuixa, i en aquest conte hi ha una frase que potser podria definir l'autora i la manera que té d'escriure els contes. Diu així: veu el món en punts de fuga, línies polsoses, llums i ombres. L'entorn és una constant possibilitat d'art.
Doncs vinga, Lluenta, de Marta R. Gustems, publicat per edicions de la L. Geminada, Es dibuixa.
La va veure entrar en aquella festa a casa de l'amiga, una mica més que amiga. Podria ser una noia normal, però la pell li resplendia i els ulls castanys, aparentment banals, es tornaven hipnòtics quan es tombaven cap a algú. Havien parlat de música, sobretot un al costat de l'altre, fregant els genolls i els malucs de manera involuntària. I després havien seguit el corrent dels esdeveniments i dels col·legues i havien anat a parar una mena de discoteca laberíntica o de laberint disco. Allà tornaren a seure's junts i continuaren festejant les cames. Van ballar una mica i van beure poc i i van besar-se una sola i allargassada vegada. El cotxe, ella se li va posar a sobre i va escalfar l'interior reclòs del vehicle. Acceleraren el viatge fins al pis compartit del noi. A la petita cambra, la música sonava distorsionada des d'un vell radiocasset desat directament a terra. «Soc novella», va confessar-li la noieta. Van començar i enllestir amb presses la primera vegada. Les segones van explorar amb més calma. A la tercera, els matisos i el plaer van guanyar la partida. Van rentar-se i van fer un mos a peu de llit. S'adormiren com feren l'amor, de la millor manera, sense haver-ho planejat. I ara el noi la dibuixava. S'havia llevat al cap d'un parell d'hores, inquiet per la trobada intensa i l'aixafogor pròpia de l'estiu. Va separar-se del cos dorment amb delicadesa i sortir cap a la cuina. Allà es creuà amb una companya de pis que entrava de matinada a pencar, tots dos sonosos. Ell serví les dues tasses i continuaren fent camí sense dirigir-se un sol mot, però sí un somriure pillet. Tornà a entrar i s'instal·là a la butaca del racó. Es mira la conquesta, o la conqueridora, qui sap, mentre engolia el cafè d'una sola tirada. La noia jeia de costat amb el rostre cap a ell. Abans d'entrar a la dutxa, ella s'havia trenat els cabells. La trena ara li queia des del clatell fins a l'escot. Els cabells finals, nuats, com una escombreta, li acaronaven el mugró dret. Agafa el quadern i el carbó i comença a esbossar. Primer traçà l'estructura femenina, els ossos invisibles. Tot seguit, el recobrí de carn, volum i corbes, i després el llençol, gairebé transparent per l'ús i la poca traça. La noia no es mou, quieta, com una figura de marbre. Si no fos per un lleuger i constant moviment a les aletes del nas, semblaria morta. I com una escultura velada, la tela la cobreix parcialment, deixant a la vista la boca, la trena i un dels pits. S'haurà cobert per protegir-se dels mosquits, pensa el noi. Però quina meravella de postura i model se li presenta, i per pur atzar! Aquell curs ha començat la carrera de Belles Arts, però sempre ha dibuixat, sempre. Des que té records, la pintura li embruta les mans i ben aviat lluïa els dits endurits i deformats pels llapis. Veu el món amb punts de fuga, línies polsoses, llums i ombres. L'entorn és una constant possibilitat d'art. Es passa les següents hores treballant obsessiu. Fa una desena de dibuixos. La llum varia. Els primers rajos de sol es colen per les escletxes dels porticons i delineen noves siluetes. El noi gaudeix amb el procés gairebé tant com ho havia fet escorrent-se sobre la improvisada model. En cada traç, un llampec de goig. El ple enveja els dits que no cessen de dibuixar. Ja a punt de llevar-se el dia, en retira el tros de drap que cobreix la resta del cos. El desig de contemplar-la altra vegada és massa punyent. Ara ho podrà fer amb atenció, en detall. El pubis, enresurat, s'eleva en una corba perfecta, carnosa i dolça. Necessita dibuixar-la, però no sobre el paper, no. Directament sobre la pell, seguint els plecs, tirant línies, enfonsant el carbonet dins la carn. El sol s'imposa i inunda la cambra. La vella es desperta. En veure el noi entre les cames, amb el branquilló a les mans i els dits ennegrits, somriu estranyada i murri a la vegada. T'estava dibuixant? Entre les cames? Tot a tu. Puc? Pots. Continua feinejant, traça corbes a l'entrecuix, abaixa en línia recta fins al genoll i torna amunt imaginant l'esquelet. Des dels engonals, els malucs, directe a les aixelles i els pits. Traça petits cercles als mugrons. La noia es deixa fer mentre es desfà la trena i remou els cabells sols. En un inici, el frec constant la fa riure. Després el renya un parell de vegades, pressiones massa fort. Ara bé, ser llenç és tota una experiència i a poc, el pessigolleig va tornant-se escalfor, foc. Endinsa els dits entre els cabells de la mà en artista i l'apropa al món de Venus. A cada llapada del noi el carbó es converteix en tinta i així continua fent-ho per la resta de l'obra. Deixa caure saliva i amb la llengua remou els traços, es torna pinzell. Aconsegueix tots els tons, del negre als grisos, del mat al platejat. El joc accelera els sentits i els cossos es barregen i s'empastifen, creant un garbuix de carn i grafit. S'emboliquen i embruten la flaçada. S'enganxen. Es penetren fins a tornar-se un de sol, on hi ha això. La guixada ha tacat tot el llit, però els ha esborrat a ells. La petita cambra del noi, inundada de sol, ara ha quedat abandonada i lluenta.
Quina... O sigui, a la dutxa de seguida.
A la dutxa.
Però que ben escrit,
sí,
que bonic.
Molt.
Que bonic.
Molt, molt. M'han agradat molt aquests contes.
És difícil fer aquesta descripció, sí, que ha fet, eh?
Sí.
És molt difícil. Doncs mira, descobrirem nous autors que ens agraden molt.
Exacte.
Molt bé, Anna Maria, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Doncs aquesta nova història de Lluenta, hem arribat al final de la nit dels ignorants d'avui i del primer de la setmana que ja tenim al sac. Arribem a les dues, això vol dir que escoltem les notícies d'aquesta hora i nosaltres tornarem demà a partir de les 12 de la nit amb més preguntes i més respostes vostres i amb més converses serenes, com ens agrada dir. Que descanseu, bona nit, fins demà.